qual no sé si tenim culpa nosaltres, no, però mira, vam deixar la nostra petita empremta.
Ara hem vingut a parlar d'aquest In Situ, és un programa que s'està preparant per aquest estiu, no sé si ja teniu data d'emissió.
Sí, de fet, aquesta nit, bueno, aquest migdia, però era per fer-ho més proper,
més
intens, avui s'està decidint el dia exacte d'estrena, però em sembla que serà o el 10 o l'11 de juliol, després de Vent del Pla o després d'Herois. O sigui, el típic prime time per ser l'èxit de l'estiu. Evidentment, o sigui, hi ha altres cadenes, ja poden desprogramar i directament marxar a casa, perquè l'In Situ serà un èxit brutal, un programa de monòlegs gravats en exteriors. La qual cosa...
Aquesta és la gràcia, no?, que són monòlegs In Situ, però no dins del típic, doncs,
del típic
bar,
taló de merda i la gent que riu amb aquella cara de perquè els han donat un bocata, no, senyor? Hem portat monologuistes més o menys reconeguts d'aquesta gent emergent que d'aquí 5-10 anys seran els cracs de l'humor, com per exemple Dani Mateo, Alberto Romero, la Sílvia Abril,
veig Xavi que també Franquesa. Hi ha dones, està bé.
Sí, sí, hi ha dones, la Mònica Pérez i la Sílvia Abril, unes dones molt a tenir en compte, perquè ara ja són bones, però quan les veieu a l'In Situ direu, carai, que bones són quan no es disfressen i fan personatges d'aquests. Doncs tota aquesta gent la podreu veure a partir del 10 de juliol a TV3 en el programa In Situ i riureu molt, perquè a més és una cosa molt curta, 10 minutets. Perquè ja que era el primer programa que dirigíem, vam dir, no fotem alguna molt llarg, aviam si la caguem.
Que ens ha sortit bé,
sí,
controlem el material.
És que pot ser molt inútil i ho fas bé. I és una cosa molt, molt divertida, la gent ho pot piratejar, ho pot gravar, poden... Sí, torneu a encendre el VHS, compreu cintes verges, que hi ha la gent... O directament graveu al damunt d'aquelles pel·lis que us veu passar tota la vida amb el pause esperant que no sortissin els anuncis de Telecinco, i ara ja us les heu comprat en DVD, aquelles cintes ja no les feu servir, doncs prepareu-les per gravar In Situ a TV3 aquest estiu.
Passàvem la tarda dubtant de quina podia ser la banda sonora per un showman com és en Joan Anton Martín Piñol, i saps què és això que està sonant? No, és un però... tema que es diu Sor Citroën.
Hombre, és que tenia pinta espanyolada, jo no sabia si era Los Vingueros o algo així.
Però ves Citroën. Que no les borren amb un VHS, Sor Citroën, amb el programa on tu surts sempre al començament a In Situ presentant aquests monologuistes emergents.
Sí,
és una mica el fil conductor, no? Has fet
bàsicament
una tria...
El que tota la vida s'ha dit al presentador, doncs... Jo és que vaig dir amb un amic, el Jordi Campàs, que hem sigut els directors d'aquest programa, vaig dir, oh, això és molt bo, i em van dir, tria algú barato per presentar-ho. I ningú volia fer per tants pocs diners, vaig dir, ja ho faig,
jo.
Total, que així em faré famós, em pararà la gent pel carrer i així. Llavors sí, el que hem fet és una mena com de càsting o de book de gent, amics meus tots, perquè ja que era una cosa endogàmica, doncs els hem triat tots que em caguessin bé i sobretot que fossin molt bons. Llavors jo els presentava, que és una il·lusió, com quan vas a una festa i portes algú que està solter i dius, jo te presento xurri, no? Pues ve a ser una mica el mateix. Jo els hi presento a tota la població mundial o, de moment, de Catalunya, a aquests humoristes, dic, valen molt la pena, mireu-los.
I no creus que el monòleg pot ser que sigui un gènere que estigui tocant sostre, o penses que
jo
sempre
crec que
el monòleg...
Ja s'està començant a menjar una mica la merda el monòleg, perquè ja són molts anys, hi ha gent que és molt mediocre, que ho fa molt malament, hi ha gèneres que tenen una durada, i això el que va bé és que el monòleg, suposo, seguirà durant perquè és molt barat. Un empresari pot tenir, jo què sé, la cubana i omplir el teatre, però tens 30 actors i necessiten vídeos, perruques, gravacions. El mateix empresari, si veu que un tio amb un fons negre i un micro li omple el mateix teatre, pensa, prefereixo el tio. Llavors, simplement per raons econòmiques, això seguirà durant. El que passa és que totes les modes caduquen, i jo què sé, també abans teníem en literatura, per exemple, els thrillers d'advocats ingenus que salvaven els clients, ja tenim els codis Da Vinci, i d'aquí 5 anys, jo què sé, pues, tindrem novel·les sobre gats mutants, jo què sé, pues, el monòleg també s'anirà a la merda i tota la gent que no ha estudiat i es dedica a això i ara es gasta els diners i no estalvia, d'aquí 5 anys està en la indigència. Però bé, haver estudiat.
És molt dolent Martí Pinyol, però també és un hiperactiu, ja ho hem comentat, doncs, guions pel Club Super 3, guions també pel Saber i Ganar del Jordi Hurtado. Tens un passat, vull dir, em refereixo que
sí,
també...
Sí, però a més un passat honorable, perquè sempre he treballat en coses que es poden explicar, que hi ha gent que no. I a més tots ho sabem, que a vegades ve gent, ay, soy muy famoso ya, pero trabajaste en basura, amigo.
També ets una persona que escriu moltíssim, has guanyat 30 premis literaris, sí. Això vol dir que t'has presentat a molts més, perquè
sí,
ets aquelles persones que enquadernen, envien i que sempre estan controlant una mica el mercat. Però ara finalment, i després de 12 anys de treball, aquestes 200 bogeries perquè et quedis amb mi, que és un llibre bilingüe que es pot trobar tant en castellà com en català, que tu apareixes així a la portada en plan Superman, i que dius que sí, que realment has necessitat tots aquests anys, 12, per escriure'l, des dels 17 que et vas posar a crear una mica aquest univers.
Perquè és que jo penso que les bones obres necessiten un temps de cocció, llavors, si tu ets un escriptor professional que li pot dedicar tot, jo que sé, 8-10 hores al dia, sé que igual en 6 mesos o en un any, com fa molta gent que viu només d'escriure, sí que pots acabar un llibre. Ara, si t'estàs dedicant a altres coses, jo en el meu cas doncs, vaig acabar el COU, vaig fer la selectivitat, que això has d'estudiar, vaig fer una carrera, vaig anar treballant, llavors clar, totes les meves
la novel·la estones, sempre estava allà, no?
Clar, el que era un... jo he renunciat a molta joventut mentre tothom anava vamos a les discoteques a empastillar-nos i a coger sífilis, i jo estava allà escrivint pensant, la literatura es mereix el meu sacrifici. El que passa és que ara jo que sé, igual sabria escriure un llibre en un any.
Tot i així, el que tu t'ha agradat molt a l'hora de fer la novel·la és que t'has trobat amb una llibertat que potser en la resta de feines més alimentícies no has pogut tenir mai, perquè fins i tot el monòleg on destiles una mica el teu punt de vista, el teu humor, estàs acotat per un temps o per un tema o pel que sigui.
Sí,
i a la novel·la...
pels borratxos que hi ha a la sala, que això no t'hi vulguis trobar mai, Txell Bonet, amb camioners borratxos. Hi ha gent doncs, que pot ser camionera i li agradi l'humor. I hi ha camioners...
És que no ens truquin, si ara ens estan escoltant.
No, perquè no poden parlar pel mòbil. Els hi posarien molt, els hi traurien punts. Però hi ha gent que és així com agosarada, llavors pensen, per què podem escoltar el tio que ve a fer humor i es dedica a això si podem tirar-li ampolles o cridar a nosaltres, no? O incendiar el local. Llavors, quan et trobes amb tot això... penses, jo prefereixo escriure una novel·la, que el pitjor que pot passar és que se't pengi el Windows, llavors quan es reinicia ja el Word, a vegades diu documento salvado, i dius, ai, haig de refer mitja pàgina, però he salvat tot l'altre, i no et passa res, no venen extraterrestres a casa, diuen, t'has deixat una coma, ja disparen, llavors, és molt bo ser novel·lista.
200 bogeries perquè et quedis amb mi és una història que potser no cal que entrem en detalls, perquè el que han de fer els oients
és
comprar-la i llegir-la, però potser una mica, podríem dir que el protagonista és un friki, podem dir-ho així, una mica un outsider social, però que aquest outsider té un cor molt gran, té un cor enorme i estima molt una persona.
Clar.
I és capaç de fer aquestes 200 bogeries per quedar-se amb aquesta persona. És una història que companys que se l'han llegida han dit que havien de sortir de l'autobús o deixar-la de llegir perquè la gent es pensava que havien perdut la xaveta perquè anaven llegint, rient mentre llegien
dins
de l'autobús. Però rere tota aquesta façana del friki, de l'humor i tal... és una història d'amor.
És una història d'amor perquè, Txell Bonet, tu que has viscut i
sí,
has vist món i saps els gustos que tenen els formatges, que és una cosa
sí,
que
sí.
Sempre m'ha agradat molt de tu. Saps que a vegades el tresor que ens passem tots la vida buscant és l'amor, perquè pots tenir diners, pots, jo que sé, guanyar Oscars, però si no tens ningú que t'estimi, en el fons et notes buit. Llavors, la gran recerca de qualsevol protagonista és l'amor verdadero, que allò que en diuen les pel·lícules, i el protagonista de 200 bogeries o 200 locures, para que te quedes conmigo, a Plaza y Genés, 15 anys, 90 euros, una cosa barata i boníssima, doncs es passa tota la novel·la buscant la noia que l'estimi. I un cop l'ha conegut, doncs llavors ha de fer qualsevol cosa per quedar-se amb ella, fins i tot jugar-se la vida.
Tu també expliques que a vegades amb l'humor podem acabar seduint a la gent, no cal que sigui amb allò uns tiarrones o uns tiarrons, no sé si en el cas dels homes seduir a través de l'humor és més fàcil que en el cas d'una dona.
Depèn del que hagi viscut la dona, o sigui, perquè això igual queda una mica masclista, però a totes us agrada,
compte,
amb 15 anys... el tio de la moto, el que juga a bàsquet i que és un imbècil. Llavors, i toca la guitarra i tot això. Aquest tio, quan té 30 anys, ja veieu que us ha tractat malament, que no us mereix i que és un desgraciat que no posa el rentaplats ni res. Llavors, quan tu ja dius, bueno, ja he tingut 15 anys de tios bons i durs, dius, ara vull un tio que m'entengui. Llavors, clar, arribes al friki, ai, m'ha fet reir, ala, quiero tener un hijo contigo.
I, però,
clar,
en canvi, amb els tios això no passa mai perquè mai maduren. No,
no, sempre volen la bona hora. Volen la tia bona. No? El que passa és que a vegades aconsegueixen fent riure que la tia bona es fixi en ells.
Doncs sí, aquest heroi, aquest personatge que a més es diu com tu.
Sí.
Ara no et preguntaré què hi ha d'autobiogràfic i no.
Hi ha molt, però és que sobretot Xibonet vaig dir, ja que m'he passat 12 anys escrivint un llibre, dic, doncs pues m'hi poso jo de prota, clar, collons, perquè és que ningú mai farà un llibre sobre mi, doncs pues me'l faig jo.
Sí,
i quedo guai, dins.
Ell no té modèsties, però jo no sé si el Martín Piñol, amb tot aquest humor que destila i amb aquesta visió personal que tu tens de la vida, perquè els temes del llibre o els temes dels monòlegs poden ser temes universals, els mateixos que agafava aquell tio que es deia Shakespeare, però el que passa és que tu li poses una mica la teva mirada. El que jo no sé és si hi ha un Martín Piñol que és totalment al revés d'això, que no té aquest optimisme i no té aquest desparpajillo i aquesta visió com còmica de la vida, llavors tu, doncs, treus aquest Mr. Hyde per compensar una mica, no?
Si m'estàs preguntant si fingeixo l'humor.
No, però si tu també tens aquesta part, saps allò que ens deien a col·le de petits, no? Aquell, el pallasso que hace reír a los otros, pero que él está solo cuando se acaba el show, no?
Ai.
Jo no sé si tu a vegades t'has de fer aquesta proposta indecent de posar aquest humor a la teva vida perquè la vida no se't mengi, no?
Home, jo és que he sigut sempre molt feliç i he tingut molta sort, llavors sempre he tingut la sort també de poder fer feliços als altres sense que em costés massa, però sí que és veritat que tots hem tingut penjats al quarto aquell quadre del pallasso que plora, que això
fa por.
No, però hi ha molta gent que l'ha tingut aquell pallasso i tu anaves a dormir, pagaves la llum i deies, plorarà mentre jo dormi o sortirà el quadre? I això sí que és cert que molts grans humoristes, com per exemple el Capri, eren grans depressius, perquè passa que quan tu t'obligues a portar la màscara de la comèdia i anar entretenint tothom, per una banda, clar, si et dediques a això, tu ets molt més graciós que el 90% de la gent amb qui et trobis. La qual cosa, clar, ningú s'atreveix a divertir-te a tu perquè pensa, és molt professional. És com si ve el Ferran Adrià a dinar a casa teva i dius, ai, no, ja compra una pizza perquè, clar, què li fots una truita al Ferran Adrià? No, avui, no? Llavors, clar, és per això que el pobre còmic...
Però tu ho portes bé.
Jo porto portes molt bé, si és que jo he estat molt feliç sempre.
Doncs a veure com ho porten els nostres oients al fòrum icatfm.cat, un espai on poden deixar preguntes pel convidat. Irene Blay, com ho tenim això? Bona nit
veure,
i benvinguda.
Començant perquè no necessita àvia, el nostre
No, això no.
Àvia,
no ho he volgut dir, però...
Que no escrigui. La Clara et diu, d'on vas treure la disfressa de Superpinyol?
La que portes a la portada, no?
Diu, si com a superheroi poguessis tenir un poder, quin agafaries?
Ai, aquesta és bona. Doncs, perquè clar, jo cada cop que veig la sèrie aquesta Heroes, com suposo la Clara i molts altres, sempre em pregunto, de tots els poders que hi ha, quin
et quedaries? Va.
Perquè hi ha un molt xulo que és el d'escoltar els pensaments de la gent, però llavors sabries que tothom et posa a parir.
No.
Llavors, el de volar està bé, perquè no hauries de fer pont aeri i esperar-te...
Aquest està bastant bé.
Espaner,
a més no contamina.
I així, però clar, jo què sé, ve un colom i et caga al damunt, no pots portar maleta. Llavors, pues, no ho sé, igual ser immortal o alguna així, per poder escriure molts llibres. Jo que sé, que al segle XXVII encara estigués allò, 3.000 locures perquè tu hubieras quedado conmigo en el segle XXI.
Faràs així, no? Els llibres, allò pensant, acabarà sortint el llibre.
I la disfressa d'on l'has tret?
La disfressa a Paramount Comedy, que és una cadena d'humor on treballo. Un dia em van venir, vols ser superheroi? I vaig dir, hombre, claro, por supuesto. I em van treure aquest traje.
Els quatre draps que hi havia per allà.
Sí, però no són uns draps qualsevol, són uns draps que fan suar.
Són fets a mida.
Són fets a mida, però això és licra.
Perquè sí, així et fa més humà, l'heroi que sua és s'humanitza.
Més humà,
no?
Però més lleti en una sauna, també t'haig de dir, perquè les botes eren botes d'aigua forrades amb una roba verda, que al principi, quan jo posava les meves cames fibrades, doncs jo estava bo.
Són botes de patge de reis, eh?
Sí, però que és que...
L'Adrià i jo l'hem intentat imitar avui a la tarda a la redacció, però no ens ha sortit bé.
Clar, és que l'utrici era que quan et treies la bota,
allò feia
el mitjó estava suat. i llavors ja així no pot ser.
No, estem perdent punts.
Després el Carles diu, a mi em molaven molt els relats de contes que feies a la ràdio, en una altra emissora. Diu, explica alguna de les Moralletja.
Oh, les Moralletges! Oh! Oh,
diu que n'expliquis alguna que recordis.
Clar, ara m'ha fotut el Carles. Mira, bàsicament vam, per exemple, explicar la història de Pinocho, que era perseguit pels d'IKEA perquè volien fer-ne el primer armari viu i finalment el mataven, no? I la Moralletja era ojo amb les serres elèctriques.
Molt bé.
Sí, és una cosa queda, que
queda la Moralletja per queda Carles aquí. I per tots els oients. També per tots els que ens estigueu escoltant, doncs demà Juan José Ballesta visita sí. a l'escenari del cabaret juntament.
Com ho has colat, això, eh? Això
home,
no és per mi.
Perquè volem que entri...
No és pregunta per mi.
Volem que entrin al fòrum.
Jo cada nit defenso la meva causa com a superheroïna dels fòrums.
Clar, em pots preguntar, què opines del Boa?
Sí, ara, o de Ladrones, que és la nova pel·lícula del director Jaime Marqués, que també ens acompanyarà demà, que ja podeu deixar les preguntes per tots ells. I dijous, per exemple, doncs Miquel Serratosa, que és il·lustrador, que ha fet coses com aquest llibre, que es diu Inferno, que podeu veure a www.miquelserratosa.com, doncs també visitarà l'escenari del cabaret i podeu fer totes les preguntes que vulgueu. I els nois que ens estiguin escoltant, compreu-vos el llibre del convidat sí. d'avui, que no cal que en feu 200 de bogeries, però
una per amor,
ho agrairem, gràcies.
És veritat, perquè a més és el típic llibre que si li regales a una noia de la qual estiguis enamorat, guanyes punts.
Bueno, ho provarem.
Sí, amb això pilleu segur, compreu-lo.
Yo soy el que tiene un millón de amigos. Yo soy el que tiene un millón de amigos.
Nosaltres tenim aquí al Cabaret Elèctric un barman. Bona nit i benvingut.
Hola, bona nit.
El senyor Manel Tirbió. És el cocteler de la Tirsa, però també algunes nits de dimarts el portem aquí al Cabaret Elèctric. I ara aquest pobre home, perdona que et presenti així, però és que tindrà la feinada de buscar un còctel una carai. Mica a mida del Joan Anton Martín Pinyol, no? Que Déu-n'hi-do.
Jo voldria tots els clients que fossin com ell. Fantàstic, aquest home.
Sí.
Porta't a la cocteleria un dia, a la Tirsa.
Segur que tot li fem, segur que tot li agrada.
Sí, la veritat sí. és que sí. Sobretot si és dolç. Però jo, imagina't, sent així, si begués, seria infernal.
Ara mateix estàs davant d'un bar i d'un barman. Què vols prendre? Què et ve de gust?
Ai, una orxata.
Una orxata.
No, home, no.
Algo més sofisticat.
Alguna
va.
Cosa però, de la cocteleria. Digues...
Jo què sé, però...
T'agrada lo dolç? Fem un petit interrogatori. T'agrada lo dolç?
Sí.
Tens molta set o poca set?
Molta
set. T'agrada el gust del coco?
Sí, molt.
Fantàstic.
Molt.
Li farem una pinya colada.
Ai. Això està bé. És I crec que és el que s'assembla sí, més a l'orxata, però amb aquest
punt. Ronecito. I home. Segur que li agradarà.
I un barquillo focat, molt bé.
No, mare, no.
No.
Per posar és que m'heu ve la gana.
Si volguéssim fer la pinya colada, què porta, a part del rom que comentaves i
és
el
llet
coco?
És de coco, és crema de llet, és ron i suc de pinya.
Molt bé, doncs podem fer-ho, no?
Oh, i tant, ara mateix. Som-hi.
Vinga.
I el que podem fer també és un dia que el Joan Anton Martín Pinyol, jo crec que hauries d'anar a la cocteleria Tirsa de l'Hospitalet, on tenim el Manel Tirbió, i deixant una mica les teves arts allà a la barra, jo crec que seria un bon in situ.
Sí, el que passa
un
és
que... Un episodi de Cluenda.
Després els paparazzi s'ho graven això, i sortim torrats al tomate...
Però tots contents, tots contents.
I tots contents.
També és
doncs, que vagi molt bé, ho hem de deixar aquí, perquè jo m'he de quedar amb aquest senyor fent més còctels.
Home, i tant,
és
i
una
tant,
feina
no,
que fem...
aquí a eclipsar tot el programa.
Tant en tant. Bueno, a partir del 11 de juliol estaré atenta a l'incito,
sí, 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 sí,
I a la teva vida a través dels blogs i tots els enllaços que hem penjat aquí a iktfm.cat, doncs
és
també.
És aquesta pàgina, Mira, ara surt el Bassas.
No, però tu també surts, Tu també surts. Doncs
ai, carai,
vinga.
Gràcies.
Martín,
en fi,
que vagi molt bé.
Gràcies per haver-me escoltat. Adéu.
Una abraçada.